més temps per compartir amb la família i amics el cromatisme de colors que ens deixa la floració i gaudir de les activitats que el territori ofereix. Informa't al web lafloració.cat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Festa ara de Legalitas i serà el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900 106 08 o entra a legalitas.com.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest mes de març amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix del musical Los Chicos del Coro al Teatre Tívoli, de l'experiència immersiva Tim Burton's Labyrinth al Palau Victòria Eugènia i de l'espectacle Alegria del Cirque du Soleil. Entrada ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 i un minut. Actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Que és el més destacat a aquesta hora.
Que Carles Puigdemont es compromet a tornar a Catalunya si el poden investir president després de les eleccions. En una compareixença aquest vespre des d'Elna, la Catalunya del Nord, Puigdemont ha anunciat que es presentarà com a candidat de Junts a la cita electoral del 12 de maig i que vol aconseguir la restitució com a president.
Si sóc candidat a la investidura, és a dir, si hi ha la majoria parlamentària que em proposa per ser candidat a la investidura, deixaré l'exili definitivament aquell dia per assistir personalment al ple del Parlament i demanar la confiança de la cambra.
També ha allargat la mà a diferents sectors de l'independentisme per plantejar una candidatura unitària. Des d'Esquerra, però, fons del partit, diuen que proposar una llista conjunta enmig de retrets és repetir errors del passat.
D'altra banda, demà s'han de votar els pressupostos a l'Ajuntament de Barcelona i tot apunta que fracassaran.
I és que els comuns mantenen el no als comptes de Collboni. L'última reunió amb el PSC aquesta tarda ha acabat sense acord. En un comunicat, Barcelona en Comú assegura que els socialistes no han presentat cap proposta per un acord de mandat i és que els d'Ada Colau demanaven entrar dins del govern municipal per donar el vistiplau als comptes. Per tant, a hores d'ara, els primers pressupostos de Collboni només tindran el vot favorable del PSC i d'Esquerra.
Dani Alves tornarà a dormir a la presó perquè encara no ha pagat la fiança.
El milió d'euros que li demana l'Audiència de Barcelona per quedar en llibertat provisional avui no l'ha presentat. De fet, la situació se li ha complicat després que el pare de Neymar, que fins ara l'havia ajudat econòmicament, li hagi dit que aquesta vegada no hi posarà ni un cèntim. Diu que la situació ha canviat perquè ara està condemnat a 4 anys i mig de presó per violació. Per tant, Alves haurà de buscar altres opcions. Perquè l'exfutbolista pugui passar el cap de setmana a casa, caldrà que ingressi el milió d'euros demà abans de les 2 de la tarda, que és l'hora límit per poder fer les consignacions al jutjat.
I acabem amb una alerta. L'Agència Espanyola del Medicament ha ordenat retirar del mercat diverses cremes solars per incomplir la protecció de l'etiqueta.
Són cremes de Vichy, Bioderm i Rituals que indiquen una protecció molt alta, factor 50, i segons un informe de l'Organització de Consumidors OCU, només proporcionen una protecció alta. A més, l'agència també ordena aturar la comercialització de cremes de Nivea Sun, Lancaster i Pissbuin perquè tampoc s'adiu a la protecció que posa l'etiqueta. La decisió s'ha pres després d'un informe de l'OCU que ha analitzat 15 cremes solars i conclou que la meitat no compleixen la protecció que s'anuncia.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Pep. Bona nit.
Bona nit.
Als esports, a Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Què fareu avui, el t'ho diràs?
Avui tenim festa. Ve el públic avui. És dijous i vindrà públic a l'estudi, tindrem la tribuna plena, a més farem el gran concurs del Tu diràs amb premis per a dos oients que participaran en aquestes preguntes divertides i diferents que fan el Xavi Puig i l'Oriol Jové. Avui, tertúlia amb Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Anaïs Martí. Hem de sentir el president del Barça, Joan Laporta, ha concedit una entrevista a Mundo Deportivo. Demà la publiquen sencera al diari en paper, però ja en tenim alguns avançaments que sentirem durant el programa. També Luis Enrique, que ha parlat al seu canal de Twitch sobre l'eliminatòria de Champions PSG-Barça. Hem d'actualitzar la investigació a la Federació Espanyola de Futbol. Ens visita Juanjo Rovira, director del MIC, un torneig internacional de futbol base que es fa durant la Setmana Santa a la província de Girona, i tindrem humor amb l'Albert Bermúdez i els seus personatges. Avui m'ha dit que farà l'1-1 del Barça femení de Champions d'ahir, que va guanyar 1-2 al camp del Brand de Noruega.
Déu-n'hi-do, quantes coses avui t'ho diràs. Us escoltem a partir de 11:15, com sempre. Gràcies, Aleix, fins ara.
Vinga, fins ara.
I acabem amb el temps, amb el Gori Massip. Gori, bona nit.
Bona nit.
Que parlàvem abans de temperatures, de si han de continuar pujant o no.
Doncs sí, de fet, fins demà. Demà tocaran sostre, amb valors entre 22 i 27 graus de màxima, fins i tot a punts de l'interior de l'Ebre encara una mica més, i un ambient més agradable arran de mar, al voltant dels 20. Difícilment es repetiran els ruixats de tarda que hem anat tenint aquests dies, com a molt, quatre gotes, algun ruixat molt, molt aïllat i concentrat a l'àrea del Pirineu. Per tant, farà sol en conjunt, un cel enterbolit pel pas d'aquests núvols prims, també per aquestes elevades concentracions de pols en suspensió, i durant el cap de setmana sí que per fi baixarà aquesta temperatura, ens posarem on toca de cara a diumenge. Hi ha pluges de moment poques, alguns xàfecs que s'aniran repetint sobretot a les comarques del nord del país, i podria ser que de cada dilluns dimarts s'estanguessin, però ho diem encara amb la boca petita.
No ens avancem, ho anirem seguint, com sempre. Gràcies, Gori, fins demà, que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Les 10 i gairebé 6 minuts, una pausa, i ara de seguida arriba el Marc Simón amb el seu Efecte 2000.
RAC 1. Vols conèixer el nou Mini Countryman? No et perdis la seva presentació el pròxim 21 de març a Motor Múnich Sant Cugat del Vallès. Hem preparat un esdeveniment 100% mini amb balls i música urbana on podràs descobrir totes les novetats i el seu disseny únic. Ei, i també sortejarem un cap de setmana amb el nou Mini Countryman. T'hi esperem!
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvètia. Simple, clar, Helvètia.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. I ara aprofita les ofertes especials a la xarxa Ford de Catalunya i gaudeix del teu nou Kuga aquestes vacances.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Ya no corre todo el césped más. Ya jamás el aspersor volverá a salpicar.
El mejor césped artificial.
Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. Cespedsolucion.es.
Vine a celebrar amb nosaltres el Handmade Festival. Aquest any, edició Japó.
Coneix les novetats del món de les manualitats, fil, paper i bricolatge, perquè practiquis la teva creativitat.
Amb exposicions, tallers, concerts, àrea infantil i més de 250 experiències creatives.
Handmade Festival, del 22 al 24 de març a Fira de Barcelona.
Entrades a handmadefestivalbcn.com. Organitza Evident Events.
Us vull besar.
I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Ja és aquí la setena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
RAC 1. Tots som 1.
No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
Les 10 i pràcticament 10 minuts.
Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko.
Saoko, papi, Saoko.
Cuando pone perla en el collar, tu piel diferente ya no son perla.
d'aquest efecte 2000. Això vol dir que arriba el Marc Simón. Marc, bona nit, com
Hola,
estàs?
Hola, bona nit, molt
I
bé.
Que també, com cada setmana, ens acompanya la Mireia Ardèvol. Mireia, bona nit.
Bona nit.
Què, Marc? Què ens portes avui?
Jo avui us porto, crec que la secció que més ganes tenia de fer de la història d'efecte 2000.
Estàs molt nerviosa avui.
Cada setmana és la
millor. Hauries d'haver vist com ha arribat, eh?
És que a mi, quan l'Anna em va proposar de fer aquesta secció, o sigui, l'efecte 2000, jo sabia que volia parlar d'això, perquè avui he trobat l'excusa, finalment, per parlar de la música techno i de Berlín.
Ah!
Te voy a hacer bailar toda la noche.
L'excusa és que divendres passat, dia 15, Alemanya va declarar el techno de Berlín patrimoni cultural immaterial de la UNESCO.
Home!
Per tant, estem d'enhorabona.
Excusa important. Perfecta, no?
Excusa perfecta per les reveres per poder anar a Berlín.
Però que el techno sigui declarat patrimoni
fort,
cultural immaterial de Berlín.
El techno de Berlín.
No, el techno. No, per això que...
Clar, però perquè ara veureu que el techno de Berlín realment ha creat una identitat per la ciutat molt important i jo crec que per això l'han declarat. I ara estem d'enhorabona perquè les persones que vulguem sortir de festa a Berlín ja no hem de fingir que volem veure la porta de Brandenburg, per exemple.
Es pot fer tot, Marc.
Es pot anar de festa, igualment estàs fent un turisme cultural.
No, vaig a fer cultura a Berlín.
Completament.
Doncs, i sortir de festa tres dies seguits.
Exacte. Com us deia, la música electrònica a Berlín és gairebé un dels pulmons de la ciutat i més enllà de la festa, jo crec que genera una identitat per la ciutat, tant les persones que fan les raves com les que hi formen part, com si diguéssim, els organitzadors i els assistents. I tot això va començar el 2021 perquè l'organització sense ànim de lucre Rave the Planet va començar a fer pressió sobre les autoritats alemanyes per sol·licitar l'estatus de patrimoni cultural immaterial del techno de Berlín. I a cada, o sigui, amb un estudi que van fer van detectar que gairebé 100 discoteques havien tancat en els últims 10 anys a Berlín i clar, es van posar una mica les mans al cap perquè al final és una senya d'identitat de la ciutat, però si no hi ha suficient turisme que hi vagi o que no hi hagi les condicions necessàries, doncs una mica d'ojo, no? Llavors, el diari Der Spiegel explicava que gràcies a aquest reconeixement a molts establiments i discoteques podran accedir a ajudes i finançament públic per intentar revertir una mica aquesta situació,
això.
I això és molt important, correcte. Llavors, l'organització aquesta també va celebrar que és una fita gairebé insòlita perquè normalment les coses que acaben sent patrimoni de la UNESCO són coses com molt històriques, que porten molts anys existint.
Sí, sí, per això jo deia canvi... abans al principi que, home, crida l'atenció, no?, sí, que sigui
exacte
un gènere com aquest i, a
total
més, d'una ciutat concreta el que es declari com
no,
a patrimoni immaterial de l'UNESCO.
100%, 100%. I això, el fort és que al final estan reconeixent les persones joves, sobretot, per tant, és com que volen que no només es reconeguin les coses històriques, sinó que ara tinguem aquest punt modern que estigui aquí...
A l'UNESCO.
A l'UNESCO, exacte.
Sí, tot i que els impulsors del techno, home, joves...
No són,
vull dir,
però
que tenen
tampoc
11 anys i se'ls ha de reconèixer també aquest patrimoni.
Estic d'acord. Però bueno, en tot cas, avui parlarem de la història del techno de Berlín, d'on ve, quines reivindicacions hi ha, i després us faré una petita història personal meva a Berlín, perquè jo, és el meu imperi romà, jo parlo d'això a totes les meves amigues, estan cansades de sentir-me parlar d'això i avui em fa molta il·lusió.
Crec que l'he sentit alguna vegada.
És que és tan probable.
Jo l'he sentit.
I després també tindrem com està l'escena del techno a Barcelona, que tenim unes veus molt interessants d'una entitat molt xula i llavors tindrà una mica de tot. Però bueno,
va,
anem a pams.
Vinga.
Comencem per Berlín i la seva història.
És no,
fort,
a mi m'has de dir com es balla el techno. O sigui, a mi em posen això en una discoteca i no sabria
no
què fer.
No es balla, no?
Sí que es balla, clar que es balla.
Deixes portar.
Aquest dissabte ens veiem a Apolo i ballem totes plegades, ja
petita
veureu.
Petita cita.
Clar que es balla, petita cita, ens encantaria.
Després ens fas una mica d'exemple.
Sí, us ensenyo com es balla, sí.
Val.
Però realment el techno com a tal es va originar a Detroit a més o menys a mitjans finals dels anys 80 i va arribar a Alemanya a finals dels 80 i inicis del 90. Llavors cal dir que es coneix el techno de Detroit com l'original, com si diguéssim, però era molt diferent del que després va venir a Berlín, que va ser una mica la ciutat que va impulsar el techno després a tota Europa, perquè el techno de Detroit, per exemple, era com més musical, no era tan dur, aquesta cançó que estem escoltant és molt ràpida, és molt dura, sí que hi ha una mica de lletra, però no és una lletra reconeixible. En canvi,
no és allò que recordis la tornada.
No, exacte, i a més això és una mica de trance, no? En plan, que pot tirar una hora seguida la mateixa melodia.
Així. Són cançons
i...
molt llargues, oi?
Sí, són cançons, però hi ha detalls que canvien realment, vull dir que no és tota l'estona.
Petits detallets.
Però la gent que ho aprecia es noten, vull dir que no... s'aprecien, jo us ho dic, de veritat. Però bueno, el techno com a tal que el coneixem avui d'Europa va sorgir una mica de manera reivindicativa també, perquè jo, o sigui, el que trobo que és molt interessant precisament de que s'hagi reconegut a la UNESCO el techno de Berlín és que hi ha un component reivindicatiu molt important, perquè clar, Parlem d'una època on Berlín havia patit un setge importantíssim, tenim la caiguda del mur de Berlín, per tant, totes les tota la zona de l'Europa del Berlín comunista havia quedat abandonat. Llavors, moltes persones joves que podrien ser ocupes, per exemple, persones dissidents que durant el règim dels nazis no estaven benvingudes, van començar a ocupar aquests espais, tipus...
que havien quedat buits.
Exacte, centrals elèctriques, búnkers de la Segona Guerra Mundial, estacions de metro, i van començar a fer festes allà, bevent una mica del techno de Detroit que els hi havia arribat, i fent que la gent pogués estar de festa, doncs, imagineu-vos, una setmana seguida, gairebé.
És que, de veritat, imagina't una setmana.
No, a mi m'encantaria, seria tan xulo. Ai, seria lo mejor.
Aquí es veu una mica el gap generacional, sí, també.
Sí. Bueno, no passa res. També us diré que no tothom li agrada el techno, això està claríssim, però sí que és veritat que Berlín, si es caracteritza per alguna cosa, és pel techno. I això, doncs, el que us deia, que era, aquests llocs tenien un component molt antifeixista, que al final jo crec que està encara reivindicat a dia d'avui, i crec que les festes que es fan ara no hi ha aquesta reminiscència tan
no
clara.
No estan present, no?
No estan present, però sí que crec que tothom ho té una mica en compte, no? Vull dir, la gent de Berlín, sobretot, té molt en compte d'on venen aquestes coses, perquè al final les festes que es fan ara també segueixen sent els mateixos llocs que es feien durant els 90, per exemple. Llavors encara hi ha discoteques a centrals elèctriques, a plantes energètiques...
Ah, que xulo, això.
Sí, és guai, és guai. I van haver-hi tres discoteques molt importants, que són Tres, Order Bunker i Iwerk, que van ser com les més emblemàtiques, que han generat una mica com el full de ruta de les noves discoteques ara a Berlín, i que també ja veurem que a Barcelona també veu bastant d'això. I Tresor és l'única que segueix oberta, que va reobrir el 2007, les altres estan tancades, es poden visitar igualment, però si algú vol anar a Berlín, doncs pot anar a aquesta discoteca, que és molt emblemàtica, perquè al final pots sentir el pes de la història gairebé una mica, la veritat.
I ara, si aquestes parets parlessin.
Home, si parlessin, vamos.
Millor que no.
Millor que no, realment. Però com us comentava, el que passa és que hi ha molta reivindicació a dia d'avui encara a Berlín, i moltes de les discoteques més famoses de la ciutat són sobretot LGBTQ, LGTBIQ+, per les que no parlin anglès. Llavors...
Marc, de debò.
Bueno, noies, és que les cançons estan en anglès, a mi em mou una mica això. Llavors, eren escenes queer, molt artístiques i sobretot underground.
Una d'aquests espais que deies, que d'aquestes discoteques mítiques només queda Tresor, què es manté d'aquells orígens del techno actualment a Berlín?
O sigui, es manté bastant la mateixa essència que us comentava, no? Vull dir, segueix havent-hi un dret d'admissió molt selecte, per tant, sortir de festa a Berlín...
Després en parlarem, d'això.
Clar, sortir de festa a Berlín és molt difícil, vull dir, la gent es pensa que pot anar allà a emborratxar-se i a passar-s'ho bé, i la majoria de vegades molta gent no pot entrar...
Tu pots sortir de casa i tornar a casa...
Completament.
Sense haver sortit.
Sense haver sortit. Si vols anar a un lloc de techno com a tal, si vols, òbviament Berlín és molt gran i hi ha moltes altres discoteques, però els llocs de techno són molt difícils d'entrar, i en línies generals el que es recupera encara ara són les estètiques diferents dels diferents clubs. Llavors, hi ha un club, per exemple, que és una mica més picanton, per exemple, i llavors tu quan arribes a la porta fas una cua i tu has d'ensenyar el que portes posat. Llavors, imagineu-vos, al desembre estan avant, doncs la gent va superabrigada i quan arriben a la porta es despullen, ensenyen el que porten posat, tipus, jo què sé, una llançaria, un arnès, un no sé què...
I uns senyors que estan a la porta...
És un tiquet d'entrada.
Et diuen si entres o no entres.
I llavors, un cop entres, perquè clar, al final aquestes discoteques no es pot comprar una entrada anticipada, tu has de fer l'equació, sí, i llavors et diuen si entres o no entres. Mm-hmm. I llavors, si entres, el que fan sempre és tapar-te les càmeres del mòbil.
Sí.
Perquè no pots fer fotos
que t'ho tapen.
T'ho tapen perquè volen preservar la intimitat.
Unes enganxines.
Ah, amb unes enganxines.
Sí. Ah, sí, perdó. Havia entès perquè ho tapen.
No, i també perquè, sí.
Perquè volen preservar la intimitat de les persones que estan a dins. Perquè al final, el que comentaves, no, que és una mica agressiu de primeres que algú decideixi per com vas vestit, si entres o no entres, perquè al final pots pensar que és una mica com cosificador inclús. Mm-hmm. Però el punt d'això és que es preservi l'ambient segur a dins de les festes, perquè no oblidem que són discoteques queer. I molta gent vol anar-hi perquè són llocs molt famosos, però al final...
Són un espai de llibertat,
fets, també. Exacte. I sobretot allà hi ha molt alliberament sexual, també. Llavors, a les discoteques aquestes és habitual, doncs, trobar-se gent mantenint relacions sexuals al mig de la pista de ball, per exemple.
I d'aquí a que tapin les càmeres del mòbil.
Exacte. Però també hi ha molta gent que li molesta que el gravin, perquè tu estàs de festa i no tens per què tenir una persona al costat que t'està gravant la cara quan tu vols estar de festa, i oblidant-te una mica de la realitat del teu dia a dia, una mica. Llavors, hi ha una discoteca, noies, que és molt important a la història de la humanitat i en la meva vida personal, que és Berghain.
Aquí ve l'anècdota del Marc.
Aquí ve l'anècdota. Moment anècdota de Marc Simón.
Home, hem de situar aquesta discoteca. És una de les més grans. està en una antiga central elèctrica, sí, si no me'n recordo malament.
Una planta energètica.
I és enorme, eh?
És enorme. És, o sigui, imposa molt des de fora. Jo, ara, spoiler, hi vaig entrar...
Al costat de les vies del tren, sí, sí, en un espai així com... Al costat hi ha com un polígon, sí, queda molt, com molt aïllada... Sí.
Està un dels barris més importants del Berlín comunista, com si diguéssim, que és Friedrichshain, i és la discoteca per excel·lència, ja no només a Berlín, sinó una mica a tot el món. Mm-hmm. Perquè es va fer molt famosa per TikTok, fa cosa d'un parell de mesos, perquè... La discoteca aquesta es caracteritza per cues llarguíssimes de gent, però potser 4 hores, 5 hores de cua per tu arribar a la porta d'entrada.
I quin percentatge de gent entra?
Un 70% de les persones les fan fora. Aproximadament.
O sigui, un 30% dir... entra, eh?
Sí, i és molt difícil entrar-hi, i la gent que hi entra respecta molt la privacitat. Per tant, no hi ha informació de l'interior de Wertheim, perquè la gent vol preservar molt aquesta intimitat.
Informació.
I jo tinc aquesta petita informació. Petita informació. Jo, mira, em vaig obsessionar amb aquesta discoteca el 2018, quan estava fent la selectivitat, i jo no estudiava per la selectivitat, estava al Duolingo aprenent alemany, perquè jo vaig llegir que si tenies nocions d'alemany era més probable entrar, perquè vaig anar a Interrail allà a Berlín, però al final no hi vaig anar. I l'any passat vaig anar amb les meves amigues de l'Erasmus, mm-hmm, i vaig dir, jo vaig intentar, sí o sí.
Ara fa un any, però...
Ara fa un any.
Aproximadament.
Estem de celebració, fa un any que Marc Simon Roca va entrar a Wertheim. Felicitats a tothom que ho celebra. Jo ho celebro molt.
I com vas aconseguir entrar, si un 70% de gent no hi
Clar,
entra?
És que jo vaig provar dues vegades. La primera em van fer fora. Això és fort.
Hi ha unes recomanacions,
sí,
no? Que s'han més o menys de seguir.
En general, s'ha d'anar vestit de negre.
Vale.
Amb cuir, sobretot. Coses així una mica fosques i una mica fetichistes, inclús. I has d'estar molt seriós a la cua, no has d'estar ni borratxo...
No parlar amb gaire
gent. No parlar amb ningú. Es recomana anar sol o en grups de dos, perquè si són grups molt grans no hi entres. I normalment es diu que els guiris, i sobretot espanyols i italians, són els que els hi tenen més el punt de mira perquè no volen que entrin.
I costa més entrar-hi.
Costa més entrar-hi. Llavors jo vaig provar d'anar amb la meva amiga que vivia a Berlín, perquè ens va convidar a casa seva.
Mira, i... la part del Berlín, clar, ai, la part de l'alemany, perdona, jo la tenia
clar,
una mica més
resolta. Jo pensava
resolta.
Que això ho tenia superfet. I jo vaig anar, doncs clar, perquè recordem, és una discoteca LGTBI, per tant, la gent que entra volen que sigui un espai segur per les persones, mm-hmm, de la comunitat LGTBI. I jo doncs em vaig maquillar els ulls, em vaig posar com unes pedres al cap, no sé què, i anava guapíssim. I eren com les 3 del matí d'un divendres, la meva amiga alemana i jo, anem-hi. Arribem, zero cua. I jo vaig quedar flipant perquè dic que jo havia llegit aquí que eren 10 hores de cua i ara de cop no hi ha ningú. Total, que arribem, són unes parrafades entre les dues, la portera i la meva amiga, en alemany, em mira i em diu, no ens deixen entrar. I jo, Angelet, no, o sigui,
no
pot ser,
això,
no pot ser, vull dir, porto literalment 5 anys esperant aquest moment, m'has de deixar entrar.
I passant fred, una mica.
Molt de fred, clar.
Vull clar, dir, clar.
Berlín al març, nevava i tot, imagineu-vos. Ens van fer fora dues vegades més perquè vam tornar a intentar
dues vegades més
a la nit. I clar, aquell moment era Wertheim 1, Marc 0. Però Marc contraatacava i va empatar el partit.
Bueno, Wertheim 3, eh?
No, Marc no, 0. No, compta'm una nit només. Total, que jo hi vaig anar diumenge,
bueno,
perquè per la gent que vulgui anar, si algú hi vol anar, el diumenge per la tarda és el moment que és més probable d'entrar, perquè és quan molta gent surt. Perquè recordem que Wertheim està obert de divendres a les 11 de la nit fins dilluns a les 12 del migdia.
Sense parar.
Està obert, sense descansar, i hi ha gent que s'hi
queda. I menges
És que ara us explico com és per dins.
Em preocupava.
Total, jo anava, vaig diumenge, i diumenge vaig decidir anar una mica més sobri, no em vaig posar cap cosa exagerada, no sé què, portava unes sabates d'imitació de Maison Margiela, d'aquestes que tenen el dit separat, perquè si em miraven l'outfit pensessin aquest en sap de moda, no? Perquè al final jo és tot el que m'importava allà.
I anava sol, eh?
Anava sol. Jo anava sol, vaig dir, més igual. Vaig anar suficientment d'hora com per si em feien fora, anar a sopar amb les meves amigues, i si no, doncs
I
jo...
I no et vas maquillar tant ni et vas posar,
res, no em vas posar res.
Brillantets ni res.
Portar els brillantets a les
important,
dents i ja està.
Important, això.
Molt important, molt important. Total, arribo a la cua, se'm posen dos nois guapíssims davant, però nivell models, i jo pensant, jo aquí no entro ni de conya, perquè davant d'aquests dos està aquí, o sigui, gent de 2 metres, un flow
guapíssims,
així com soviètic, molt guapos, jo pensava, és que no entrarem. Total, estem a la cua, les 10 persones de davant nostra les fan fora. Arriben els dos nois guapos, els deixen entrar.
Nervis,
a tu, perquè això va per tongades, no? 10 fora, 2 dins, 10 fora, 2 dins, i jo era el següent a no entrar. Jo, sense mirar la cara al porter, perquè estava nerviosíssim, estava tremolant tant del fred com dels nervis, arribo a la porta, em mira de dalt a baix, i aquí vaig agrair molt el Duolingo del 2018 perquè em va dir, Eins, que Eins vol dir un. I jo vaig dir, ja.
Que vol dir sí, no?
Total, que em mira,
i vinga,
em torna a revisar i em fa com, m'assenyala la porta i em diu, entra.
I jo, què?
Quantes hores havies fet de cua aquest dia?
Un parell d'hores.
Un parell.
És que no, em sembla tant fer 2 hores de cua per entrar a un lloc.
I encara soc
de
les persones que va fer poca cua, eh? Llavors, hi ha moltes coses de dins de Wertheim que no es poden explicar perquè són molt explícites. Tampoc jo
no
les,
cal, no
les
cal.
Vaig veure molt des de fora i anava molt espectador. Jo vaig pensar, entro, faig una volta i surto.
I no.
Però vaig pensar, tant per tant, ja m'hi quedo.
Com estar... estudis sociològics, també, una mica.
I la cosa, lo fort, és que jo em pensava que la gent allà seria super snob, perquè clar, és un lloc tan difícil d'entrar, que
tan exclusiu.
Exacte. I la gent és simpatiquíssima dins, o sigui, això és lo fort, perquè clar, imagineu-vos, tu entres, és un edifici enorme, la planta principal, com si diguéssim que és la zona on hi ha més gent, potser fa 5 metres el lloc, saps? I hi ha unes columnes així com és molt industrial, se sent superbé, vull dir, la música és superxula, i hi ha un ambient, us ho juro, molt agradable, perquè clar, molta gent també hi va sola i fan grupets allà dins. A mi m'han dit com 3 grupets a dir-me, com estàs, estàs bé, no sé què, vols alguna cosa, vols venir nosaltres a ballar una estona? I jo en plan, no, jo sóc molt sociable normalment, però jo aquell dia estava una mica d'observador.
Yeah.
I una noia que em va venir, que era argentina, em va dir, ai, doncs ensenyo una mica com és el lloc, no sé què, i clar,
ai,
ja, la planta d'entrada, que hi ha el guardarroba, que el guardarroba és fort, perquè la gent es despulla el guardarroba. I perquè jo tenia entès que els outfits que es posaven a Berghain eren outfits molt exagerats, que eren molt queer,
i, no.
I clar, jo veia la gent a la cua molt normal.
Sí.
I això fan perquè un cop a dins es canvien completament i es posen ja l'outfit nou i el xulo, com si diguéssim, no? Llavors tu puges a la planta de dalt, que hi ha la sala principal, després hi ha una segona planta on hi ha una altra sala, que és un tecno una mica més normalet, i després hi ha una tercera planta, que quan m'has preguntat si allà s'hi pot menjar, jo em vaig quedar al·lucinat perquè jo anava
allà, una mica, 3 dies allà
a descobrir els petits racons de Berghain, no? Total, que arriba a una sala on hi havia una botiga de gelats de fruita,
ah.
I jo pensant, seran simpàtics aquests.
Gelats i fruita, però...
Va tenir molta sort el Marc, perquè jo no sabia si explicar-ho, no? Però ho resumiré
molt.
Jo després de que hi anés el Marc vaig intentar entrar-hi també, fa cosa d'un any, i em vaig posar a fer cua també, vaig seguir les instruccions de roba negra, res, tota l'estona a la cua, sense parlar amb ningú, sense fer gaire soroll, sense cridar l'atenció, i al cap de 2 hores de cua vam comentar alguna cosa amb la gent que teníem a davant i ens diuen, ai, i què, com va anar ahir? No, és que ahir no vam venir. Diu, ah, què vol dir, que esteu a la llista VIP? No estem a la llista VIP. Diu, no, però és que aquesta fila d'aquí
és que...
només és per gent que va venir ahir i que ja tenim la pulsera.
Exacte.
O perquè estan a la llista.
I quantes hores portaves en aquest moment?
Feia 2 hores que fèiem cua.
Duríssim,
de 12 de la nit aproximadament fins a 2 de la matinada. Llavors vam intentar canviar de cua,
però clar,
la cua era infinita. Potser hi havia 5 hores de cua.
És una bogeria.
I vam anar a un altre lloc, a una altra discoteca, que també ens va agradar molt.
Però, i també el fort és que Berghain...
Sí, però jo a les 2 no estava disposada a fer 5 hores de cua.
Això vol dir a les 6 del matí. Bueno, entro ara, saps?
Clar, no, però és que hi ha gent que de debò entra els divendres a la 1 de la matinada i surt el dilluns. Perquè, clar, s'hi queden allà, però també hi ha zones, per exemple, de Berlín, que són com més de chill-out, de Berghain, perdó, i poden estar, doncs, als sofàs, xerrant amb els amics, no sé què, vull dir que realment és com un microclima el que genera allà.
És com
no?
Anar a una casa rural,
sí,
amb els teus amics,
sí,
doncs estàs allà amb música tecno.
Sí, però és la casa rural més xula de la història.
D'acord.
En tot cas, el que les reminiscències aquestes del tecno de Berlín que comentàvem, dels llocs segurs per les persones LGTBI, també s'han transportat aquí a Barcelona, i des de fa un parell d'anys estan sorgint noves iniciatives que s'assemblen una mica a aquest tipus de festes. I una d'elles és Me Siento Extraña, i parlem una mica ara del tecno a Barcelona.
La Rosalía, com no? Home. Banda de la sintonia habitual.
Sí, parlem
habitual.
De Barcelona, toca, no?
Va, què hi ha aquí a Barcelona, Marc?
Doncs avui hem parlat amb la Maya Jenkinson, que és una de les creadores de Me Siento Extraña, que és una organització adreçada a les persones flinta, que el concepte flinta és un concepte que va néixer també a Alemanya, que és la part de la comunitat LGTBI que exclou els homes. Per tant, el flinta vol dir la F, que vol dir Frauen, que vol dir dones, i llavors inclou les dones bisexuals,
trans,
les lesbianes, les persones intersexuals, les no binàries, les trans i les persones sense gènere. Per tant, volen crear un espai segur per a aquelles persones que realment no tenen un espai segur normalment. Llavors, Me Siento Extraña va néixer al bar Carni Darling de Barcelona, que és un bar queer també molt important, i allà van començar a donar-los l'oportunitat de que poguessin fer coses adreçades a aquest segment de la població, i vaig estar xerrant amb la Maya i ella em va explicar que realment troba a faltar espais flinta a Barcelona.
És important que hi hagi espais flinta a la nit, perquè sí que les persones d'aquesta part del col·lectiu són persones molt vulnerables, i en espais que no són flinta, diguem-ne, reben més violència que altres persones, no? I no se senten segures. Llavors és important tenir espais per ells. Doncs les nostres festes ja intentem que la gran majoria de persones que vinguin siguin persones flinta, perquè són les persones que no tenen espais.
I després també em va explicar que realment aquestes festes, com us deia, encara tenen aquest component reivindicatiu del que hi havia a Berlín i que s'ha generat a Barcelona també.
Les raves, els clubs, com a espais de liberació, d'exploració d'ells mateixos, en contextos protegits i més segurs. Els ritmes repetitius, les llums, el ballar fins que el cos no pugui més per la comunitat flinta o queer, és algo polític. i de cuidador col·lectiu fora del marge establert socialment, on les normes les posem nosaltres.
Mm-hmm. Doncs desconeixia absolutament que a Barcelona també hi hagués aquest tipus
sí,
de
i el concepte
festes.
Flinta també, mm-hmm. Clar, no ho sabia.
Sí, sí. I està bé perquè ara molta gent li agrada sortir aquest tipus de llocs així una mica més d'ambients gais o així, però realment de vegades hi ha discoteques tipus arena que són una mica més agressives, en canvi aquestes crec que són molt més agraïdes i que s'han de començar a conèixer perquè són espais molt importants i que s'han de preservar, sobretot.
Doncs avui que hem fet aquest recorregut pel Tecno de Berlín i amb aquest apunt final també d'aquesta oferta que hi ha a Barcelona.
Visca.
Marc Simón, moltíssimes gràcies. A fins tu. La setmana que ve. Mireia, gràcies. Fins demà. Nosaltres hi tornem demà. Ara el t'ho diràs. Bona nit.